Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per portar roba, de posar i treure. L'ambient fred del matí i de la nit contrastarà amb la calidesa de les hores centrals del dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hem tingut un estiu molt intens en matèria de reivindicacions i contrarreivindicacions. Avorrits de la manca d'activitat parlamentària, alguns polítics més irresponsables que no pas una altra cosa han arengat les seves bases i els seus votants perquè es llencin al carrer a retirar llaços, pancartes i altres símbols que l'independentisme, no menys arengat, s'ha ocupat de repartir per tot arreu. Tot plegat en nom d'una suposada neutralitat de l'espai públic que busca, en el fons, tancar la boca d'aquells que l'utilitzen per reivindicar-se. Hi havia dues opcions: respondre a llaços grocs amb altres elements reivindicatius o voler eliminar els que van col·locant els CDR. Si es té en compte que el moviment independentista, si una cosa que té és la seva perseverança, qualsevol persona amb dos dits de front podrà saber que quan es tregui un llaç groc, un CDR n'hi posarà 100 més, que és talment el que va passar amb l'estelada serrada de Palamós el passat divendres. Així doncs, si es té en compte aquest factor i vist que no hi ha reivindicació alternativa que competeixi amb la groga, només em queda pensar en les ganes d'alguns de tensar la corda. De fet, un regidor de Ciutadans va publicar una piulada, que després va esborrar, per cert, on afirmava que la tàctica de força de la confrontació era boníssima i que calia ser pacients, que tard o d'hora l'independentisme se li escaparia alguna bufetada i llavors ja ho tindrien. El relat de la violència, suposo. Tanmateix, ha acabat l'estiu i ara hi ha altres assumptes amb els que emmerdar l'activitat política: màsters, tesis, etc, etc. I també el debat sobre els llaços grocs ha desaparegut, en part, perquè els CDRs segueixen actuant, però els polítics de l'altra banda ja no en parlen. Han deixat orfes els comandos de neteja. No sé ells, la gent d'aquests comandos, però jo personalment em sentiria una mica abandonat i utilitzat, o en qualsevol cas, una mica més del que m'hi sento ara. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà, connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I a punt, com és habitual, al començar el programa, el resum de les notícies més destacades del Baix Empordà en forma de titulars. Comencem el sumari. A la Bisbal continua el conflicte laboral obert entre l'equip de govern i la policia municipal, un contenciós que dos mesos després va fer novament acte de presència ahir mateix a la sala de plens de l'Ajuntament. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. La policia municipal de la Bisbal va tornar a portar ahir les seves reivindicacions al plenari de l'Ajuntament, amb l'argument que des de la darrera concentració de fa dos mesos al mateix lloc no s'havia donat satisfacció a les seves demandes.
La policia local de la Bisbal ha dit prou i nosaltres no cedirem fins que hi hagi una voluntat de negociació per part de l'Ajuntament, que actualment no existeix.
La lluita per decorar la rotonda de Palamós segueix aquest dimarts al matí. L'espai ha despertat sense ni una sola estelada ni un sol llaç groc. Bon dia, Gerard Tascaig.
Bon dia, Miquel. Doncs així ha estat com s'ha despertat la rotonda un dia més. Fins fa poc allà hi havia una estelada gegant amb un màstil que fa pocs dies va aparèixer tallat. Després d'una acció del CDR per posar insígnies independents, algú els ha tret.
I també en referència al procés independentista. Aquest dimarts ha arribat una bona notícia perquè la Fiscalia arxiva la investigació sobre els alcaldes que van anar a Brussel·les al no trobar indicis que es pagués amb diners públics. N'informa Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. La Fiscalia no ha trobat cap evidència de que el viatge que 167 alcaldes van fer per a donar suport a Carles Puigdemont el 7 de novembre de l'any passat fos pagat amb diners públics i ha decidit arxivar el cas.
Dolors Bassa, a l'entrevista que va concedir el Punt Avui, ha explicat des de la presó com està vivint l'etapa més dura de la seva vida. Judit Martínez, bon dia.
Bon dia. Efectivament, l'exconsellera de Torroella ha explicat des de la presó a una entrevista al Punt Avui que, malgrat el patiment i l'aïllament al que està sotmesa, de moment no es penedeix de no haver marxat a l'estranger perquè considerava que havia de ser responsable aquí. A més, es sent hostatge de l'estat espanyol.
Són gairebé les 8 del matí i 5 minuts. Les obres de la futura rotonda de Bellcaire d'Empordà començaran més tard del previst, tal com ha pogut saber Ràdio Capital. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia, així ho va comunicar el Departament de Territori i Sostenibilitat al Consistori de Bellcaire. Per la seva part, David Font, l'alcalde, ha comentat els beneficis d'aquesta rotonda.
El que significa aquesta rotonda per entrar al poble és dignificar les entrades i, a més, de donar més seguretat.
Estimen que les obres començaran a l'hivern i duraran 4 mesos.
I no deixem de parlar de mobilitat perquè a la Bisbal hi haurà talls de la carretera. Això ho explica també Manel Magrinyà des d'allà mateix.
Bon dia. Segons informa la Policia Municipal de la Bisbal, la carretera GI-660 quedarà tallada diumenge al trànsit de vehicles durant un parell d'hores, entre les 8 i les 10 del matí aproximadament, a causa del pas del segon triatló Costa Brava.
Després que el PSC de Palafrugell demanés a l'equip de govern la compra o permuta dels terrenys annexos al CAP per tal d'ampliar i remodelar el servei, l'alcalde del municipi ha destacat que ja fa 6 mesos que s'hi està treballant. Bon dia, Judit Sáez.
Bon dia, sí, Josep Pifarré, alcalde de Palafrugell, ha deixat clar que l'Ajuntament ja ha tingut diverses reunions amb els tècnics per trobar la millor solució pel centre d'atenció primària. A més, ha afegit que s'estan valorant diverses opcions a part de la compra dels terrenys adjacents, perquè aquests suposarien un cost de 250.000 euros. L'escoltem.
Els preus que ens van presentar, que són més de 250.000 euros, nosaltres trobem excessiu. El que estem fent nosaltres és treballant conjuntament amb el Departament de Sanitat de la Generalitat per buscar quina és la millor sortida.
La setmana que ve començaran les esperades obres al passeig del Mar de Tamariu, que es van posposar per falta de temps. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, sí. Així ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme, Lluís Ros, i també ha concretat que esperen que finalitzin a finals de març.
Primeres converses entre Ports de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per fer un nou passeig. Judit Sáez.
Sí, parlem d'un projecte que haurà de presentar Ports al govern i que uniria a la zona del final del carrer Colom, passant per davant de l'edifici Joan I amb la zona del Tinglado i el port. Tanmateix, l'alcalde del municipi, Carles Motes, ha volgut deixar clar que encara es tracta d'un projecte molt embrionari.
Les obres que s'han de fer al port és un projecte molt embrionari encara, però s'està parlant en Port de la Generalitat per parlar i per tirar endavant el projecte que teníem de fer un passeig que allà sigui la zona del final del carrer Colom amb la zona del port.
Les xarxes socials tenen un impacte molt important en el medi natural. Ho afirmava ahir el cap de l'àrea regional de Girona de Protecció Civil i dels agents forestals, Ignasi de Dalmases, en l'entrevista que li van fer en aquest mateix programa. Per què ho creu? Doncs l'explicació la té l'Helena Santín. Helena, bon dia.
Bon dia. El cap assegura que amb les fotografies i les ubicacions es fa molt ressò d'indrets naturals desconeguts. Això desborda alguns pobles petits. Dalmases, però, ha dit que es pot combatre. També ha fet balanç de les incidències de l'estiu. Més tard ho ampliarem.
Doncs efectivament, més tard ho ampliarem. I el pont de la Mercè, que ha tancat amb una ocupació, el pont de la Mercè, Festa Major de Barcelona, per cert, ha tancat, dèiem, amb una ocupació turística del 80% gràcies a les bones temperatures, Gisela Martínez.
Bon dia, així és. El pont de la Mercè de Barcelona ha deixat a la Costa Brava una ocupació turística del 80%, concretament als municipis de Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro. Aquest èxit és degut en gran part per les bones temperatures que s'han mantingut durant tot el cap de setmana.
Recull de les notícies més destacades de casa nostra que ampliem de seguida. Són les 8 del matí i 8 minuts. Però no volem deixar passar també algunes de les activitats culturals més destacades també de casa. De manera resumida, amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia. Avui us proposem visitar a l'espai Carmen Thyssen, La natura en evolució, una exposició on a través d'una seixantena de quadres veurem la transformació del paisatge i els canvis que la societat hi ha anat fent. També us volem proposar anar a veure un musical que es fa per una causa solidària a Calonge.
I parlant de bones temperatures, ho dèiem fa un moment, que han estat la causa que hi hagués una ocupació del 80% a casa nostra amb motiu del pont de la Mercè. Dèiem, parlant de bones temperatures, volem saber quin és el temps que ens espera pel dia d'avui. Albert Aparicio.
Bon dia. Avui parlem de predomini de l'estabilitat meteorològica, amb algun núvol decoratiu a tot estirar, i temperatures que situaran avui entre els 14 i els 26 graus. El vent de gregal, amb força entre feble i alguna ratxa moderada, ens seguirà afectant avui, amb tendència a girar cap a llevant i en calmar-se al llarg del dia. Però el que no estarà encalmat és l'estat de la mar. El cap de Begur hi ha activat un avís per perill de mar brava, és a dir, onades que poden superar els 4 metres d'alçada. Pels propers dies continuarà l'estabilitat, amb temps majoritàriament assolellat i pujada de les temperatures, sobretot la temperatura diurna a les hores centrals del dia.
Gràcies, Albert Aparicio.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Divendres 5 d'octubre, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, Festa de l'Esport. una festa molt animada, un concert d'homenatge a la música negra, on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. Divendres 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Oh yeah, a les 8 del matí, 10 minuts. Aquest dimarts al vespre es va produir novament a la Bisbal el fet excepcional de veure els membres de la policia local de la ciutat manifestant-se amb pancartes.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Això va passar a la sala de plens de l'Ajuntament davant de l'alcalde i els regidors de la Bisbal en demanda de les seves reivindicacions. En Manel Magrinyà des d'allà mateix hi era i ens en fa aquesta crònica.
Bon dia. En efecte, ahir al vespre, just abans de començar el ple ordinari del mes de setembre, Sergi Fernández, representant sindical del Sindicat Autònom de la Policia, deia això a Ràdio Capital.
De data de l'últim ple se'ns va dir que l'alcalde agafaria ja les rendes de la negociació, va agafar el compromís a l'últim ple, que començaríem a parlar sobre els complements, tant de festivitat com de nocturnitat. Dintre d'aquest pacte que ell es va comprometre també hi havia la creació de o bé places de caporal o bé la possibilitat d'habilitar algun dels agents com a caporals. Estem quasi a finals de setembre i ni sabem quin pla hi haurà estructurat per la policia local ni si hauran les places aquestes per el tema dels caporals. I per últim, el gran cavall de batalla que s'ha judicialitzat i que està ara al TCJ és el fet de l'abolició de treball. No es vol aplicar per part de l'Ajuntament, que és il·legal, i davant d'aquesta dicotomia entre uns i els altres, la situació no pot anar més que pitjor.
A mig ple, però, la intervenció de l'alcalde Lluís Saiz en resposta a una interpel·lació del regidor de CiU, Xavier Dilmé, va semblar satisfer els membres de la policia municipal presents que van abandonar el ple abans de la seva finalització, sense esperar el torn d'intervenció del públic, que en principi es preveia calent. Això és el que Lluís Saiz declarava un cop acabat el ple en exclusiva per Ràdio Capital.
Bé, en el següent, a partir doncs, del ple doncs, darrer, que doncs, va haver-hi el conflicte amb la policia, doncs, hem tingut unes reunions en què se'ns van plantejar doncs, quatre coses sobre la taula. Aquestes quatre era que s'acceptessin les comissions de serveis, que per part d'alguns doncs, agents poguessin venir per anar en comissió de servei a algun altre ajuntament. L'altra era la realització d'unes obres que hi havia pendents doncs, de fer una memòria valorada que s'està redactant doncs, de millora de la prefectura. L'altra era la demanda que tenen de millora dels plusos de cap de setmana i festius, que en aquest cas el que vaig agafar el compromís és que amb la reunió de la mesa de negociació del nou conveni doncs, l'Ajuntament intentarà fer un esforç en aquest sentit, i l'altre era també el nomenament provisional de les dues places de caporal que hi ha, doncs, que en aquest cas doncs, es fes efectiu, que en aquest sentit doncs, el que manifestem és que intentarem doncs, que l'ordre que he donat jo com a alcalde és que...
Les 8 del matí i 13 minuts de la Bisbal, saltem a Palamós. Perquè la ja famosa rotonda de Palamós ha tornat a viure un nou episodi de la batalla dels llaços i les estelades. Aquest dimarts al matí, un altre Sant Tornem-hi, eh? Aquest dimarts al matí la rotonda de Palamós ha quedat sense llaços grocs i també ha quedat sense estelades, Gerard, oi que sí?
Així és, fins no fa gaire allà hi havia una estelada gegant, però aquest divendres passat el màstil va aparèixer tallat. Per aquest motiu, el CDR va col·locar-hi estelades i llaços grocs el següent dia. El motiu de la tallada del màstil també va portar l'Ajuntament a denunciar-ho als Mossos, i el cos policial va detenir dos dies després, a Fornells de la Selva, dos homes per tallar màstils de les estelades. De fet, el mateix cos de seguretat ha relacionat aquests detinguts amb el que havia succeït dos dies abans, divendres a la nit, a Palamós.
I ahir es va saber que la Fiscalia ha decidit arxivar la investigació sobre els alcaldes que van anar a Brussel·les a donar suport a Carles Puigdemont. La Fiscalia conclou que no s'han trobat evidències que aquest viatge, aquesta sortida, es pagués amb diners públics. La informació ens amplia des de Sant Feliu de Guíxols, la Laia Bodro.
La investigació va ser propiciada per una denúncia d'una associació privada i un particular. I tant Hisenda com el Tribunal de Comptes van demanar que s'investigués la procedència dels diners que van finançar el viatge que 167 alcaldes van fer a Brussel·les el 7 de novembre de l'any passat per a donar suport a Carles Puigdemont i els polítics exiliats a la capital belga. El viatge va ser organitzat per l'Associació Catalana de Municipis, que va haver d'enviar a la Fiscalia la documentació que justifica els pagaments fets amb diners de l'entitat. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha estat qui ha arxivat el cas. Conclou que, segons la documentació portada, l'Associació Catalana de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis es van repartir el cost del lloguer del local on es va fer la trobada entre els alcaldes i els polítics exiliats. El viatge va ser assumit, particularment per cada batlle.
Gràcies, Laia. Un quart de nou del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
La meva família, els amics i amigues, els companys i sobretot també el propi paisatge, el castell, les medes, el mar, el riu, el que és l'Empordà.
Aquesta és la veu de Dolors Bassa en un acte públic de la campanya electoral del passat 21 de desembre a Torroella de Montgrí. Òbviament aquest és un enregistrament passat perquè recordem Dolors Bassa és a la presó del Puig de les Basses de Figuera i ella mateixa, l'exconsellera Dolors Bassa, va concedir per carta una entrevista al diari El Punt Avui on ha explicat com està afrontant el seu dia a dia des de la presó. Malgrat el patiment i l'aïllament al que ha de fer front, afirma que de moment no es penedeix de no haver marxat a l'estranger. Judit Martínez.
Així és. Dolors Bassa, a l'entrevista que va concedir al Punt Avui, exposa públicament com està vivint una de les pitjors etapes de la seva vida. Diu que no se'n penedeix de no haver marxat perquè necessitava la seva família amb ella per ser feliç i perquè havia de ser responsable aquí. A més, afirma que sent hostatge de l'estat espanyol perquè no entén com un mateix jutge, sense que hagi canviat res ni hagi incomplert cap de les condicions que li va imposar per donar-li la llibertat, al cap de 3 mesos torni a enviar-la a presó. On es troba ara, a Puig de les Basses, es sent més presa perquè les normes són més estrictes que la presó de Madrid. Tot i que a vegades discrepa d'alguna idea d'Esquerra Republicana, Dolors creu que és important seguir avançant amb peu ferm.
I de Torroella, o millor dit, del poble natal de la Dolors Bassa de Torroella, saltem al poble del costat, a Bellcaire d'Empordà, on les esperades obres de la nova rotonda trigaran encara una mica més del que es preveia. Inicialment, el Departament de Territori i Sostenibilitat va dir que començarien aquesta tardor, però s'ha allargat el termini. Volem saber què més en sabem amb en Pedro Ruiz.
Se'ns ha pogut conèixer a Ràdio Capital, ara s'espera que comencin a finals d'aquest any, o com a molt tard, a principis del 2019. L'actuació serà la carretera G632 i es preveu que triguin uns 4 mesos. Les obres es van licitar el passat mes de maig per un valor de 570.000 euros. L'alcalde de Bellcaire d'Empordà, David Font, ha volgut explicar els beneficis de l'obra perquè creu que reordenarà el trànsit.
A veure, en principi el que significa aquesta rotonda per l'entrada al poble és dignificar les entrades i a més de més seguretat. Doncs estem parlant de que és plena curva i ens faltava aquesta rotonda per tal de poder entrar al poble amb seguretat, així com també que serveixi perquè el trànsit vagi més fluid, no?
Actualment, aquest tram de la carretera hi circulen 6.200 vehicles diaris. La rotonda ara tindrà 4 ramals, 2 cap a la G632, un cap al nucli de Bellcaire i, finalment, un cap a un futur vial urbà.
A Bellcaire no és l'únic indret on hi ha notícia relacionada amb la mobilitat perquè la Policia Municipal de la Bisbal informa que el diumenge 30 la carretera de la Ganga quedarà tallada al trànsit de vehicles durant un parell d'hores. És una informació de servei que ens acosta de nou a Manel Magrinyà. Bon dia de nou.
Bon dia de nou. En efecte, la Policia Municipal de la Bisbal ha informat que la carretera GI-660, o carretera de la Ganga, com es coneix popularment, i que uneix la Bisbal i Calonge a través de les Gavarres, quedarà tallada al trànsit de vehicles entre les 8 i les 10, pel pas del segon triatló Costa Brava. El tall es produirà diumenge, dia 30, al quilòmetre 1-500, i es preveu que a partir de 11:15 quedi restablerta la circulació per aquesta via tan transitada, sobretot per ciclistes.
Les 8 del matí i 19 minuts. El PSC de Palafrugell va denunciar que l'edifici del cap del municipi ha esdevingut insuficient a causa del creixement de la població, el qual ha comportat un augment en el nombre de visites i del personal sanitari del centre.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Davant d'aquesta situació, van demanar a l'equip de govern que els terrenys adjunts al cap s'ampliessin i remodelessin. Doncs, l'alcalde, ja en tenim la reacció, Josep Piferrer, ha assegurat que fa 6 mesos que treballen conjuntament amb els tècnics per trobar la millor solució pel centre, Judit Sáez.
Exactament, Piferrer ha afirmat que la
l'Ajuntament va fent reunions amb els tècnics del Departament de Sanitat i els tècnics de l'Ajuntament de Palafrugell per cercar quina és la millor solució pel cap del municipi i millorar el servei. Ha aclarit que s'estan valorant diverses opcions a part de la compra dels terrenys al costat perquè suposarien 250.000 euros. Una despesa que, segons Piferrer, és excessiva per l'Ajuntament. Doncs s'està intentant negociar altres opcions a part de la compra directa amb l'entitat bancària, propietària del terreny.
Hem tingut ja diverses reunions i algunes tècniques amb tots els tècnics del Departament de Sanitat i els tècnics de l'Ajuntament de Palafrugell per cercar quina són la solució millor per al cap de Palafrugell. I que després, doncs, bueno, els tècnics en aquest sentit estan treballant des de fa mesos en buscar quina és la millor solució, sigui la compra de l'edifici o de la parcel·la del costat, o sigui l'ampliació per sobre amb un pis més del que hi ha allà. Alhora, ja també estem negociant amb l'entitat bancària, que és propietària d'aquest terreny, per veure si podem buscar altres condicions que no sigui la compra directa, que ja he dit jo que és els preus que ens van presentar, que són més d'uns 250.000 euros, nosaltres trobem excessiu per l'Ajuntament fer aquesta compra.
També ha destacat que una altra de les opcions que s'està considerant és ampliar l'edifici per sobre. No obstant, l'alcalde ha demanat que ara el més important és que no es posi pressió i es deixi treballar als tècnics.
Doncs no marxem de Palafrugell, o millor dit, saltem de Palafrugell poble, diguem-ne, saltem a Tamariu.
Passat dimarts, dia 18, vam tenir una reunió amb els propietaris i usuaris del passeig de Tamariu, junt amb l'arquitecte municipal i l'arquitecte redactor del projecte. Llavors se'ls va comunicar que començarien les obres del dia 1.
Aquesta és la veu del regidor d'Urbanisme de Palafrugell, Lluís Ros, i aquestes obres de les quals parla són les del Passeig del Mar de Tamariu, que començaran, doncs, dilluns que ve, 1 d'octubre, però la cosa va per llarg, Eugènia Güell.
Sí, les obres, de fet, haurien d'haver estat acabades abans de començar l'estiu, però tal i com vam informar en el seu moment, es van haver de posposar fins ara per falta de temps i perquè cap empresa es va presentar a la licitació. De totes maneres, ara que ja tenen data d'inici, es preveu, ha dit el regidor Lluís Ros, que acabin el mes de maig. Aquestes obres, recordem, es tracten d'un sanejament del passeig. En concret, separaran les aigües de pluja de les residuals, ja que quan hi ha inundacions i pluges causa, segons ha dit el regidor, un caos considerable. I ara les dues aigües se separaran perquè no es barregin i es bombaran a l'estació de depuració.
Gràcies, Eugeni. És un quart i mig de nou. I a Sant Feliu de Guíxols, allà mateix anem... L'Ajuntament ha començat a parlar amb Ports de la Generalitat per tirar endavant l'urbanització de bona part del passeig. Doncs aquest tindria continuïtat cap al port. En concret, uniria la zona del final del carrer Colom passant per davant de l'edifici Joan I amb la zona del Tinglado i del port mateix. Judit Sáez.
Això mateix, Ports haurà de presentar el conjunt del projecte a l'Ajuntament, que en principi estaria disposat a assumir una part del projecte. Tanmateix, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha insistit en que encara es tracta d'un projecte molt embrionari.
Sobre les obres que s'han de fer al port, és un projecte molt embrionari encara, però s'està parlant en Ports de la Generalitat per parlar i per tirar endavant el projecte que tenien de fer un passeig que enllaci la zona del final del carrer Colom amb la zona del port, i és un projecte que encara ja us dic que és molt embrionari, però ha de començar a moure's aviat i esperem, doncs, que arribi al port.
També ha destacat que primer cal posar ordre en el context del pla especial del port i que el pla tingui en compte tot l'espai en el seu conjunt. Per altra banda, el projecte també podria incloure posar una zona verda davant l'edifici Joan I o bé cobrir la riera lateral de Las Vegas. Així doncs, s'hi podria construir un vial que comuniqués el port amb la carretera de Palamós.
I les xarxes socials poden tenir o tenen un impacte molt important en el medi natural. Aquesta afirmació la fa el cap de l'àrea regional de Girona de Protecció Civil, Ignasi de Dalmases. Ho va dir ahir en l'entrevista al Supermatí. Considera que les fotografies i les ubicacions que es pengen a les xarxes fan molta propaganda d'indrets naturals amagats, però volem conèixer una mica més quina és la problemàtica, Elena Santín.
Això fa que més gent, atreta per les fotografies, visiti aquests paraïsos naturals amagats. Això ho explicava Dalmases.
Abans corria el boca a boca, i en aquell moment poso una fotografia que es pugui penjar en un moment donat d'Instagram de la Gorga X o del paratge tal, doncs fa que immediatament, al millor, 10 o 12 mil persones puguin tenir coneixement d'aquest espai i que, per tant, ja concorre molt la veu sobre certs indrets.
això desborda alguns pobles petits perquè es veuen massificats de visitants. Alguns ajuntaments fins i tot han de demanar ajuda als agents. Ells, però, no donen abast, assegura el cap de Girona, que considera que la solució és el civisme.
Apel·la molt a la informació i a l'educació del ciutadà. Ell mateix, sigui el que les seves actuacions que porti a terme siguin d'ell mateix o siguin respectuoses amb el medi. S'ha de donar tota la informació que es pugui, però això que dic vostè sí que és cert. Clar, pot ser que en un espai molt petit, de tot i volta, de manera descontrolada, doncs pugui haver una afluència immensa de persones. Per tant, cal intentar preveure això i sobretot donar molta informació, molt de civisme.
De les 2.500 actuacions per incidències a Catalunya aquest estiu, una cinquena part s'han fet a Girona. Són dades que va donar ahir Ignasi Dalmases.
Gràcies, Judit. I el pont de la Mercè de Barcelona tanca amb una ocupació turística del 80% gràcies a les bones temperatures, encara que no es preveuen els mateixos resultats pel pont del 12 d'octubre, Gisela Martínez.
El pont de la Mercè ha tancat amb molt bones dades d'ocupació turística, atès que aquest any l'ocupació ha arribat fins al 80%. Les claus principals d'aquest èxit han estat, sobretot, les bones temperatures, malgrat l'arribada de la tardor. El destí preferit dels barcelonins i barcelonines per passar les festes de la Mercè de Barcelona ha estat la Costa Brava. Així doncs, les localitats de Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró s'han omplert des de divendres fins a dilluns de visitants, fet que s'ha notat, sobretot, a la zona comercial de Platja d'Aro, on l'ambient recordava la temporada d'estiu. A més, les temperatures han acompanyat durant tot el cap de setmana. Segons l'informe de la Unió Hotelera i Turisme de la Costa Brava Centre, encara que l'ocupació mitjana actual es troba entorn al 50% i és un públic estranger, aquest cap de setmana l'ocupació ha arribat fins al 80%. I segons ha explicat el gerent de Costa Brava Centre, Martí Sabrià, s'ha tractat d'un públic procedent en la seva majoria de Catalunya, fet que ha permès augmentar entre un 25% i un 30% les dades d'ocupació en aquesta època de l'any. Encara que les previsions meteorològiques segueixin sent favorables, tal com ha declarat Sabrià, pel fi de temporada no es preveuen resultats similars a aquestes dates, ja que, com ha explicat, a partir del mes d'octubre alguns hotels costers tanquen, fet que podria fer desviar el turisme cap a zones de l'interior o ciutats.
Gràcies, Gisela. Falten 3 minuts perquè siguin 8:45 del matí. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni desenvolupa el projecte Smart Town, que vol impulsar la creació d'empreses tecnològiques que promoguin solucions per la gestió intel·ligent de municipis amb característiques com la dispersió urbana del territori o l'estacionalitat de la població. Aquest projecte preveu desenvolupar un hub a Calonge i Sant Antoni que permeti la creació i la implantació d'empreses tecnològiques vinculades a la Smart City. I per conèixer una mica més sobre aquest projecte, parlem amb l'Arturo Prades, que és el regidor de promoció econòmica de Calonge i Sant Antoni. Senyor Prades, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, senyor Prades, com es pot lluitar contra aquesta dispersió urbana i l'estacionalitat de la població a partir de la tecnologia?
Bueno, al final la tecnologia el que ens dona són eines per a nosaltres com a municipi intentar ser molt més eficients i tenir molta més cura dels recursos públics que gestionem. Al final la tecnologia ens fa ser més eficients, poder controlar des de la mobilitat, poder controlar la gestió de les urbanitzacions, el tràfic a les urbanitzacions... Bueno, totes aquestes eines Smart City el que fan, com dic, és millorar l'eficiència de tots els ajuntaments. Mm-hmm.
Senyor Prades, no sé si em pot posar algun exemple d'allò tangible d'aplicació tecnològica en la gestió del municipi.
Bueno, perquè com un exemple, nosaltres aquí a Calonge Sant Antoni tenim 37 urbanitzacions, tenim prop de 200 quilòmetres, o sigui, ho sumem tots els carrers i els allarguem, doncs quasi són 200 quilòmetres. Llavors, clar, des de la gestió de l'energia, de les faroles, o sigui, totes les nits, 365 dies, estan totes obertes, des de la gestió dels residus. Uh-huh. Pot ser que durant l'any nosaltres som 11.000 habitants, però hi ha uns picos del mes de juliol i agost que podem arribar a multiplicar per 10 aquesta xifra. Llavors, la gestió dels residus, potser en una zona específica del municipi es té que anar a recollir dues vegades al dia l'orgànica en comptes d'una. Clar, tota aquesta gestió eficient, el que ens dona és la tecnologia. Un altre exemple és el passeig. Tots coneixeu l'èxit que té el passeig de Sant Antoni. Llavors, clar, com des d'un punt de vista de seguretat o de mobilitat podem aturar, per exemple, el pas dels cotxes, doncs en funció del volum de persones que estan passant en aquell moment pel passeig. Això ens donarà la tecnologia. Altres exemples, bueno, de gestió de la informació, Big Data, Internet de les coses, tot això al final el que fa, com deia, és millorar amb dades i amb la tecnologia l'eficiència i la gestió dels recursos públics.
Entenc allò per acabar-ho d'exemplificar una mica més, quan em parla de faroles, per exemple, entenc que hi han, que existeixen sensors que fan que les faroles s'encenguin o s'il·luminin una mica més quan passa gent i afluixin la seva intensitat, per posar algun exemple. És així, eh?
Un exemple, per exemple, el PAEC de Calonge, el Parc d'Activitats Econòmiques, tenim prop de 300 faroles i potser durant la nit doncs, potser no és necessari que estiguin enceses totes amb una intensitat forta. Llavors hi ha vies en què pots gestionar-la tecnològicament en funció del trànsit que hi ha, doncs, la gestió i la millora eficient dels recursos. No? Aquest és un exemple diguem-ne molt pràctic, però clar, però hi ha altres exemples, per exemple, com és, nosaltres tenim prop de 700 persones que viuen soles, de les quals quasi 300 són majors de 65 anys. Uh-huh. Llavors, clar, establir comunicació entre l'Ajuntament i aquestes persones durant el dia també ens ajuda a ser millor, més eficients i també ens ajuda a donar un servei addicional al nostre ciutadà. I la tecnologia ens ajuda amb això. Uh-huh. I per això, d'alguna manera, apostem per la creació d'aquest hub tecnològic.
Senyor Prades, i aquest hub tecnològic, aquest concepte de Smart City, que ja fa temps que n'hem parlat en aquesta mateixa emissora, que es vol implementar a Calonge, quin és el seu grau d'implementació en aquest moment i quins són els terminis perquè s'acabi desenvolupant, per bé que ja sabem que això sempre és un work in progress constant, eh?
Sí, mira, nosaltres, tot això ve d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya, a tota Catalunya hi ha 16 hubs que estan vehiculats per una palanca, ara et donaré un exemple, hi ha un hub a Salou que està vinculat al desenvolupament d'eines tecnològiques vinculades amb els parcs d'aventura, degut a que tenen PortAventura allà com un motor econòmic.
Sí.
Nosaltres, al final, dintre d'aquests 16 que han estat decidits per Catalunya Emprèn, que és una entitat de la Generalitat de Catalunya, nosaltres estem dintre d'aquests 16 i la nostra palanca és la nostra excepcionalitat com a dispersió de municipi. I la gestió d'aquesta dispersió i amb una gran estacionalitat és el que ens fa diferents i ens fa, diguem-ne, atractius per a tots aquells emprenedors tecnològics que vulguin desenvolupar eines que ens ajudin a ser més eficients. Llavors, on som ara? El passat divendres va començar la primera sessió, o sigui, és un programa de 4 anys, i la primera sessió formativa va començar el passat divendres. Llavors, ja tenim 17 emprenedors que estan ja, diguem-ne, estudiant al Viver Altamar per poder, en els propers 3-4 mesos, en tota aquesta fase, té 3 fases, té una fase de formació amb quins són els reptes que pot tenir un municipi com Calonge Sant Antoni per poder desenvolupar eines tecnològiques, una segona fase que és com crear el seu projecte, uh-huh, i una tercera fase que és una mentoria. Llavors, d'alguna manera, l'objectiu final d'aquest primer grup de 17 persones és que, doncs, a finals d'any, siguem capaços d'aquestes 17 persones hagin creat una sèrie de projectes que nosaltres, com a municipi, puguem treure a profit. Vale? Llavors, aquesta és la primera fase i on som.
Aquesta és la primera fase i on són. Perfecte. Senyor Prades, en aquest mateix programa informàvem també del balanç que feia l'Ajuntament del Viver d'Empreses, que deia que era molt bo. Es parlava també, però, de la necessitat d'atraure a perfils més joves, ja que deien el perfil amb major demanda és el de persones majors de 45 anys. Com es pot atraure el jovent, com es pot atraure el talent de la gent més jove cap a un àmbit, diguem-ne, més d'empresa o d'emprenedoria? Com es pot fer des de la perspectiva d'un ajuntament?
Mira, al final tots els estudis estan dient que de cara al 2030 el 90% de les feines seran autònomes. La gent jove ja està demostrant que prioritza el seu entorn de treball i no tant el sou. Això vol dir que les grans empreses, diguem-ne que en els propers 15 anys, tenen un problema gran. Les grans empreses que estan situades a les grans ciutats tenen un problema gran per poder retenir la gent jove, perquè no prioritzen només el sou, sinó prioritzen altres coses. Nosaltres des de...
Déu-n'hi-do, la frase és contundent, que les grans empreses prioritzen, ja no prioritzen les grans ciutats, és un titular contundent, eh?
No, però és que és una realitat, i no és una realitat que dic jo. Si tu vas als congressos i als speakers, totes les tendències van en aquesta línia, de dir que el 2030 el 90% de les feines seran autònomes. Això que implica? Que hi haurà teletrabajo, implicarà que la flexibilitat de les feines serà molt més gran, implicarà que ja no només treballarem per una empresa, que potser treballarem per tres o quatre, però és tota aquesta flexibilitat, diguem-ne, que dona oportunitats a municipis com el nostre per tenir un pol d'atracció d'aquests nous ciutadans, que d'alguna manera poden ser emprenedors nòmades o poden ser persones que visquin a les grans ciutats i diguin, escolta, jo perquè tinc que estar pagant un lloguer molt car i tenir una vida molt estressant en una gran ciutat, si puc viure en un entorn molt més tranquil com és Calonge Sant Antoni, tenir el meu negoci, treballar des d'un viver, ser molt més flexible. És on anem. Vulguem o no vulguem, anem a aquest model. Llavors, el que fem nosaltres, des d'un punt de vista estratègic, és començar a treballar en aquesta línia. I penso que en els últims 3-4 anys estem fent molta feina per, d'alguna manera, posar-nos el sello de territori emprenedor. Estem fent moltíssima feina per atraure emprenedoria, estem fent molta feina per atraure gent jove al nostre municipi des del punt de vista d'habitatge. Sabeu que estem fent moltes accions des del punt de vista d'habitatge per gent jove, ajuts a la subvenció, la cooperativa, estem fent coses en aquesta línia, però anem en línia de que preveiem que en el futur anirem en aquest lloc on tots els grans gurus creuen que anirem, i nosaltres el que volem és estar preparats i preparar el nostre municipi per ser atractiu en aquest moment, no?
Senyor Prades, ara que em parlava d'habitatge, fa uns dies, deixem que li parli ara, canviem de qüestió, fa ja unes quantes setmanes es va crear una plataforma, la plataforma SOS Costa Brava, que denuncia l'excés de construcció, la hiperexplotació del territori, no sé, i ho posaven el focus en els desenvolupaments d'uns quants plans urbanístics d'alguns dels diferents pobles que hi ha a la comarca. No sé en quina situació es troba Calonge, si hi ha algun espai, alguna urbanització o algun projecte d'aquests que sigui susceptible de generar cert rebombori.
No, la veritat és que aquí a Calonge, des d'un punt de vista urbanístic, sobretot a les últimes, des de l'any 2006 cap aquí, s'han fet les coses amb molt de seny, i la veritat és que no tenim, diguem-ne, cap desenvolupament urbanístic que tingui vies de tenir una problemàtica, com pot ser, doncs, els exemples que suposo que estàs pensant, com és els de Pals o els de Palamós, no?
Sí, Pals, Palamós, ahir informàvem també d'un altre assumpte d'aigua xalida, fa unes setmanes aigua freda, Tossa de Mar, exacte.
Sí. Nosaltres, diguem-ne que ho tenim tot això força ben endreçat. Llavors, nosaltres, clar, tenim molt habitatge d'ús turístic, estem amb número de llicències d'habitatge d'ús turístic, som el segon a tota la província de Girona, després de la ciutat de Girona. Però també vivim d'això, o sigui, quan nosaltres diem que hem d'incorporar en el sector vivenda social, sobretot adreçada a vivenda assequible en format de lloguer per gent jove, jo personalment i des de l'equip de govern no estem pensant en canviar lloguers d'habitatges d'ús turístic per lloguers residencials, perquè al final també vivim, el 85% de la nostra economia viu del turisme i tot el sector que envolta el turisme. Llavors, clar, tampoc podem ofegar aquest sector, perquè al final repercutiria a nosaltres. El que volem dir és crear producte nou. O sigui, diguem-ne que dintre de tots els plans urbanístics, dintre de tots els terrenys, dintre de totes les estructures propietat d'entitats bancàries, dintre de tots els solars propietat d'entitats bancàries, ser el màxim creatius possible per poder inserir en el mercat immobiliari producte nou, o sigui, producte nou residencial en format lloguer assequible per gent jove. Aquesta és l'estratègia. O sigui, contestant la teva pregunta, nosaltres no tenim cap, diguem-ne, desenvolupament urbanístic d'aquests que ens poden crear un problema. Teníem una urbanització que era, m'espera, que si tot va bé, abans de final d'any ja s'ha començat la comunicació per iniciar tota la reparcel·lació i era, diguem-ne, el punt més calent que teníem, i tot això ja està en vies de solventar-se per iniciar les obres de reparcel·lació abans de final de febrer, final de març de l'any que ve. Però a part d'això, no ens trobem en un cas, com tu em comentaves, dels altres municipis.
Escolti, també relacionat amb l'habitatge a municipis de l'entorn, Santa Cristina, Sant Feliu de Guíxols, una mica més lluny també a la Bisbal, fins i tot a Palafrugell, que s'han donat casos de màfies vinculades a l'ocupació de pisos. Quina és la situació a dia d'avui amb aquesta matèria a Calonge i Sant Antoni?
Nosaltres partíem a l'inici de la legislatura d'una situació molt dura. Sí, teníem una situació de molta ocupació, molta ocupació no social, o sigui, era ocupació, clar, és difícil com definir un perfil, no? Però no ocupa amb una família, amb nens petits, amb necessitats socials, sinó era més un tema de perfils d'individus, molt vinculats a la delinqüència, alguns d'ells vinculats a la prostitució, llavors, partíem d'un problema molt greu. Ara, en aquests moments, diríem que el problema és molt menys greu perquè hem sigut capaços, treballant colze a colze amb les entitats financeres, de poder, diguem-ne, reduir aquesta ocupació. Encara tenim algun edifici que està ocupat. Però bàsicament són ocupes el que diríem d'aquest perfil més social, no? Però ens continuem treballant amb entitats financeres per intentar buscar solucions i que siguin lloguers assequibles. La situació ha canviat una mica perquè les entitats financeres, la gran majoria, han venut la gran part dels seus actius immobiliaris a fons buitres. Llavors, aquest diàleg que teníem molt fluid amb les entitats financeres, ara el fons buitre no té aquesta... O sigui, no té gens aquesta percepció social. No, o sigui, llavors, aquest diàleg, diguem-ne que no és igual de fluid que abans, però bueno, partíem d'una solució, partíem d'un punt molt dolent, i la veritat és que ara pues, no és tan greu, encara que, com et dic, tenim algun edifici que està ocupat, i un, sobretot, que està ocupat amb certa... ocupació delinqüencial.
Senyor Prades, no tenim massa de temps, però no voldria deixar parar un parell de preguntes relacionades més amb l'àmbit més estrictament polític. Vostè és regidor de promoció econòmica per part del PSC. Li pregunto, com és que el PSC ha votat mocions a favor del dret a l'autodeterminació, o fins i tot que s'ha votat que sí a posar el nom de plaça 1 d'octubre a una de les places del poble?
Bueno, nosaltres no hem votat. Amb les que són del dret a l'autodeterminació ens hem abstingut. I respecte a lo que és a la plaça del doctor, mira...
En qualsevol cas, no hi han votat en contra, que és una mica la consigna del partit, diguem-ne, a nivell nacional.
Bueno, la consigna del partit al final, a nivell almenys el que m'han transmès a mi, és que nosaltres teníem que tenir la llibertat de poder votar d'alguna manera amb total llibertat. O sigui, no hi havia una consigna de dir d'una confrontació directa envers... Perquè al final la confrontació, i penso que això ho ha demostrat el partit o el nostre primer secretari, la confrontació no porta enlloc. O sigui, dues persones poden dialogar, però si una, per fer una baralla només necessites a una. M'entens o no?
Sí.
Llavors, nosaltres no estem amb la fase de crear batalles, sinó estem amb les vies de crear diàleg. Contestant a la teva pregunta, al final, el que nosaltres no podíem fer és dir, ostres, l'1 d'octubre no va passar res. O sigui, l'1 d'octubre va haver una mobilització molt important de ciutadans de Catalunya
per no passar res. Hi ha 12 persones a la presó o a l'exili,
llavors 12 persones a la presó, que des del meu punt de vista, des del punt de vista de l'agrupació, penso que les mesures cautelars estan sobredimensionadíssimes des de fa molt temps. Llavors, degut a que nosaltres veiem i pensem que l'1 d'octubre van passar coses importants, home, les coses importants penso que hem de tenir una capacitat de tenir record d'elles. Llavors, nosaltres vam votar a favor de la plaça 1 d'octubre, perquè penso que històricament, encara que la situació o l'objectiu o tots els condicionants per arribar a aquest 1 d'octubre, segurament nosaltres, o la manera d'arribar a aquest 1 d'octubre, nosaltres no estaríem d'acord, ni la manera d'arribar ni l'objectiu de l'1 d'octubre, segurament no estàvem d'acord, però no podem dir que l'1 d'octubre, a nivell nacional, a nivell social, va passar una cosa molt important que s'ha de recordar en el temps. Per això nosaltres vam votar a favor de tenir una plaça de doctora.
Senyor Prades, i encara també en clau política, li demano una mica de brevetat. El maig del 2019 hi ha eleccions. El nom d'Arturo Prades serà a la llista del PSC?
Nosaltres prendrem una decisió a final d'any. Primer, perquè el que nosaltres no volem és que si la
no sé, política... No sé per què, però em tenia aquesta resposta ja, eh?
Ah, no. No, però jo tinc que per què. O sigui, en els propers mesos passaran moltes coses a nivell nacional. Jo m'estimo molt el meu municipi i jo vull treballar pel meu municipi. La política que està fora del meu municipi, a nosaltres i a l'agrupació, diguem-ne que ens sobrepassa. Si tota la política va molt dirigida al tema nacional, penso que jo personalment no em presentaré. Si tota la política va molt dirigida, les eleccions municipals van dirigides a treballar pel poble, jo em presentaré. Llavors, per això és la decisió d'esperar fins al final d'any per prendre aquesta decisió.
En qualsevol cas, vostè en té ganes i es veu amb cor de seguir, eh?
Home, si tu veus tots els projectes que estem fent i tots els projectes que estem liderant des de les àrees, des de l'àrea de promoció econòmica, comerç, habitatge, participació ciutadana, és evident que tinc ganes sempre i quan ens centrem a treballar en el nostre municipi, que al final és per lo que la gent ens vota. A l'àmbit més nacional, a l'àmbit més estatal, escolta, hi han polítics molt més preparats que nosaltres per poder desenvolupar aquestes coses. El que no podem fer és traslladar als plens municipals les coses que s'han de discutir en el Congrés dels Diputats, o es tenen que discutir en comissions bilaterals, o es tenen que discutir al Parlament de Catalunya. Com que jo em sento que això no és el que la meva feina i el que em motiva, si això és per on van els tiros, doncs jo no em presentaré. Si veig que això va per la línia que té que anar per treballar pel municipi, jo sí que em presentaré.
Arturo Prades, regidor de Promoció Econòmica de Calonge i Sant Antoni, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. Passa un minut de 3:15 del matí. Estem en temps d'informació al supermatí, entrem però en el període, en el termini, entrem en l'àmbit de la informació d'àmbit general. Amb els principals titulars de la jornada que repassem amb l'Alba Lejide. La defensa del jutge Pablo Llanera vol que Bèlgica dictamini si el país pot jutjar el magistrat espanyol abans d'entrar en el fons del cas. D'altra banda, la justícia belga accepta que 3 jutges portin la causa de la demanda de Puigdemont i els exconsellers, Alba.
En la vista preliminar celebrada ahir a Brussel·les, la jutgessa del Tribunal de Primera Instància de Casos Civils ha acceptat que siguin 3 jutges els qui portin el cas Llanera, tenint en compte la complexitat del cas. La defensa del jutge del Suprem encapçalada per l'advocat Hakim Boularba ha demanat, però, que la justícia belga dictamini si és o no competent per portar el cas abans d'entrar en el fons de la qüestió. La defensa confia que en un màxim de 6 setmanes es pugui dictaminar si Bèlgica és o no competent per jutjar Llarena.
I el president Quim Torra engegarà el Fòrum Cívic Social i Constituent abans del 15 d'octubre. El govern nomenarà el responsable de l'Oficina dels Drets Civils i Polítics durant el Consell Executiu de la setmana que ve a Sant Julià de Ramis, coincidint amb l'aniversari de l'1 d'octubre.
Així ho va anunciar ahir al migdia en la roda de premsa al Palau de la Generalitat, on ha explicat el pla de govern després que el Consell Executiu l'hagués aprovat. D'altra banda, el president ha anunciat que el govern nomenarà el responsable de l'Oficina dels Drets Civils i Polítics, que depèn de vicepresidència, durant el Consell Executiu que se celebrarà dilluns que ve a Sant Julià de Ramis, coincidint amb el primer aniversari de l'1 d'octubre. Torra també ha avançat que exposarà els primers resultats de l'anàlisi i els informes del comissionat del 155 durant el debat de política general de la setmana que ve al Parlament.
I Manuel Valls confirma la seva candidatura com a futur alcalde de Barcelona. L'exprimer ministre francès diu que ha pres la decisió després d'un temps llarg i seriós de reflexió.
Sí, vull ser el pròxim alcalde de Barcelona. Quiero ser el próximo alcalde de Barcelona. I això, abans de tot, depèn i dependrà dels ciutadans de Barcelona, dels barcelonins.
L'exprimer ministre francès Manuel Valls vol fer carrera política a Barcelona. En una caòtica convocatòria on només han pogut accedir un grup reduït de mitjans, alguns d'ells francesos, i han deixat fora nombrosos periodistes catalans i espanyols, Valls ha confirmat que es presentarà a les properes eleccions municipals a la capital catalana.
Gràcies, Alba Lejide. 3:15 de nou. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt bé. Amb ganes de començar aquesta etapa del nou any i la nova temporada. Vosaltres bé?
Ben tornada, eh? I aquesta temporada anem els dimecres.
Molt bé, sí, serà perfecte.
Doncs escolta, com sempre i com és habitual en aquest programa, anem justos de temps, per tant entrem en matèria.
Sí, ja farem via. Mira, el primer de tot, explicar-vos que aquí a Torroella hi ha la ruta de tendències, que és una activitat que començarà el 4 d'octubre i durarà del 4 al 10, i en aquesta activitat, que ens hi hem apuntat molts comerços, hi haurà un parell de presentacions de llibres. El dissabte al dematí tenim en Marc Giró, que ja sabeu que és un showman i que sap molt de moda i de bones maneres, però a part d'això la gent també el que vol és divertir-se amb aquest cervell, aquesta expressió i aquesta manera de fer i de dir tan divertida seva. No oblidem que a la tarda hi haurà la Núria Prades, una dona molt elegant i de literatura tan cuidada i tan senzilla a la vegada també com ella. I bé, convidau-vos a tots a venir perquè serà un dissabte molt ple de tot.
Això és aquest dissabte, hora i lloc?
El 6 d'octubre.
Ah, perdó, el 6 d'octubre, exacte.
Tenim temps d'avisar-vos, però clar, com que serà una agenda important i ja us heu de tatxar tot el dia 6 d'octubre per passar la Torroella, doncs us aviso amb temps. Us he de dir i confessar, evidentment, que no llegeixo, no puc llegir tot el que ve a la llibreria i a vegades algunes de les obres que arriben els hi fas una fullejada. Potser també perquè et penses que ja saps de què va. No sé si m'explico. Sí. Jo el llibre de Marc Giró, quan el vam rebre, dius, molt bé, Marc Giró, sé qui és aquest noi perquè l'he vist una mica. Manual de bones maneres, posa. Com sobreviure en societat al segle XXI. Molt bé, el vam vendre per la gent que ja el coneixia, que el van venir a buscar i que potser tenen una vida social que els obliga a corregir mals hàbits o maneres de fer. Però és que quan he agafat el llibre, perquè el presentarem, m'he trobat amb que agafa totes les vessants que et puguis imaginar, des de la vida en parella fins al naixement d'un nadó, com visitar a la recent mare o la recent parella estrenada a la maternitat, fins a les escoles, mestres, fins a les persones que tenen una mascota, evidentment passant per com vestir-se, per com tractar els cunyats a la festa de Nadal. És com petites píndoles que en realitat són de sentit comú, però que la manera en què ell ho diu i la reflexió que fa és molt divertida. Per tant, un manual de bones maneres que no ens fa mai mal, llibre de Marc Giró i editat per Edicions de Gaudí, us el recomano seriosament.
Perfecte.
Voleu que us en llegeixi un trosset molt petit dels nens, que és molt divertit?
Trosset, un fragment molt curt, vinga, som-hi.
Vinga, va. Diu, ser pare o mare amb elegància. I ell diu, no digueu als vostres fills que són molt guapos. Si el nen que teniu al davant, sigui el vostre fill o no, no és excepcionalment guapo, no li digueu, perquè el nen es confondrà i acabarà per no distingir entre la bellesa i la lletjó. D'aquí ve que la gent, generalment, tingui tan mal gust.
Ara que et sentia llegir aquest fragment, me l'estava imaginant a ell amb aquesta manera que té de parlar. No li digueu, no li digueu que no sé què.
No li digueu que és guapo, perquè, pobret, si no ho és, després què? Com li podreu explicar que el seu gust no és la tònica general i que allò no és a ser guapo? Doncs bé, una cosa tan senzilla com aquesta, que es llegeix en 3 segons i que està ple d'això, de sentit comú i de divertiment i de saber estar.
Perfecte, recordem el títol, Teresa?
Manual de bones maneres, i amb un subtítol que diu Com sobreviure en la societat del segle XXI.
Això és de Marc Giró.
Giró i l'editorial Gaudí.
I ens ho ha portat
I
la Teresa.
I podeu parlar amb ell i veure'l i xerrar-hi i prendre un vi deliciós que ens oferirà Carga Xurriguera del celler Mas Patiràs el dissabte a les 12 i el dissabte també a les 7 de la tarda amb la Núria Prades.
Això dèiem passarà el 6 d'octubre. Gràcies, Teresa. Exacte. I fins la setmana que ve.
Molt bé, bon dia.
Ens veurem a Torroella. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu. 7 minuts i les 9 del matí. No marxem de Torroella i no deixem de parlar de cultura, en aquest cas a partir del comentari que ens en fa en Dani Chicano.
A principi d'aquest mes, Gerard Escaig ens informava, en aquesta mateixa casa, que l'Espai Terra de Torroella de Montgrí convoca un premi, amb l'objectiu molt lloable de donar suport a la creació musical en l'àmbit dels Països Catalans. Quan escoltem això de que algú convoca premis, ens ve al cap automàticament una quantitat de diners i un acte o gala del lliurament que acostuma a ser pesat i interminable. Passa, però, que amb el Premi Espaiter de Música, com amb el Premi Quim Masó de Teatre, es trenquen les convencions, perquè no parlem de diners, o si més no, no parlem només de diners. En el cas del Quim Masó hi ha una quantitat de premi que s'ha de destinar, justificant-ho, a la producció. És a dir, que els diners serveixen per fer creació, per pagar escenografia, vestuari, intèrprets, direcció, llum, so i a tots els professionals que hi ha al darrere. Crea't així, per dir-ho d'alguna manera. En el cas del Premi Espaiter de Música, els guanyadors, que en aquesta primera edició és el grup vocal Increscendo, es concreta en la sessió d'espais de residència per dur a terme el procés de creació, assajos, enregistrament i distribució d'un compact disc, a més de la presentació i l'estrena d'aquest treball discogràfic. Però també inclou el suport a la promoció d'aquest nou treball i el muntatge de la gira del projecte pels països catalans i per Europa. I això no és tot. En col·laboració amb la discogràfica Seed Music, Espaiter inicia una col·lecció de CDs, el primer dels quals serà, esclar, el d'Increscendo. L'espai apadrinarà durant un any el projecte premiat, que és escollit per una comissió d'experts amb la coordinació artística del magnífic tenor Jordi Molina. Més premis així voldria jo en aquest país, perquè aquest tipus de guardons són els que realment poden afavorir i fomentar la creació, i a més, es pot aplicar la mateixa fórmula en qualsevol dels àmbits artístics. Potser la partida econòmica que es dedica a la cultura en aquest país és escadussera, deixeu-me dir també que és una qüestió de voluntat política, però el que no hauria d'escassejar davant d'aquesta contingència és la imaginació, la innovació i les ganes de fer coses, especialment des del sector públic, perquè quantes vegades no haurem vist regidors i tècnics municipals i supramunicipals de cultura al·lèrgics a la feina gratant-se la pera, i ja em disculpareu la generalització, o posant obstacles i més obstacles per replicar aquest tipus de fórmules, que es basen sobretot en la voluntat d'aprofitar els equipaments que tenim en un nombre considerable, equipats i tot sovint infrautilitzats. Ara més que mai són necessaris els premis com els de l'Espaiter. Llarga vida als premis útils.
Doncs, senyores i senyors, facin-li cas a Dani Chicano, que és, a més de periodista, és el director de la revista Proscenium, revista d'arts escèniques, i creguin-me quan els dic que sap el que es diu. Comentari d'en Dani Chicano en el dia d'avui, que és dimecres 26 de setembre del 2018.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I seguim parlant de cultura. Això sí, avui en clau d'agenda, en aquest moment en clau d'agenda, amb en Martí Seguer, amb el que us expliquem, que a l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols hi podeu veure l'exposició Natura en evolució, Martí.
L'exposició mostra, a través d'una seixantena de quadres, la transformació del paisatge i els canvis de relació que la societat hi ha anat fent. També explica com la pintura i les innovacions tècniques i estètiques incideixen en la nostra percepció de l'entorn. La selecció de paisatges de Natura en evolució, de Van Goyen a Pissarro i Sacharov, és una oportunitat per poder gaudir d'un viatge des de l'origen del gènere com a temàtica independent fins als nostres dies, a través de l'obra de grans pintors europeus i americans d'aquesta col·lecció Carmen Thyssen. La mostra fa un recorregut de 4 segles a través de diferents sensibilitats i contextos socioculturals que han propiciat tant una manera particular d'interpretar i mostrar el paisatge com el vincle que s'hi estableix.
I saltem a Calonge, perquè el Teatre Fontova hi fan un musical per recollir diners, que en aquesta ocasió és per una bona causa.
El grup vocal Meraki, la Gespa Teatre i els balladors de dansa Pier Tommaso ens posen en escena el musical Somiant sota la pluja, un espectacle inèdit que ens transportarà a diferents èpoques on la música i els colors ens faran gaudir de musicals com Els Miserables, Ava, Cats, Cabaret, Moulin Rouge, El Petit Príncep i molts més. Podreu veure aquest musical al Teatre Fontova de Calonge aquest divendres a les 9 del vespre. Els diners recaptats es destinaran a la recerca contra el càncer promoguda per l'Oncològica Girona pel sistema de taquilla inversa.
2 minuts escassos i les 9. Marxem! I al supermatí d'avui us hem explicat diverses coses, per exemple, com la policia local de la Bisbal va irrompre el ple municipal per protestar per les seves condicions laborals. També us hem explicat que l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, assegura que ja fa 6 mesos que treballen en la remodelació del CAP del municipi. També us hem explicat al supermatí que la Fiscalia ha decidit arxivar la investigació sobre els 167 alcaldes que van viatjar a Brussel·les el 7 de novembre del 2017 per donar suport a Carles Puigdemont. I també us hem explicat que la rotonda de Palamós, que la setmana passada va aparèixer amb el
pal que aguantava l'estelada serrat i després amb estelades va quedar ahir sense llaços grocs i sense estelades que els CDRs hi havien col·locat. També us hem parlat de la Dolors Bassa, que ha fet públic a través d'una entrevista al Punt Avui com afronta el seu dia a dia a la presó del Puig de les Basses. Tot això i molt més us hem anat explicant al llarg d'aquest supermatí d'avui, que tanquem amb la previsió del temps. Albert Aparicio.
Davallada de les temperatures amb un ambient que es normalitza els valors propis de l'inici de tardor. La temperatura oscil·larà avui entre els 15 i els 25 graus. Aquest matí el cel presenta forces núvols en alguns sectors, però s'aniran trencant amb el pas de les hores, quedant el cel entremig i poc ennuvolat. Per avui i demà segueixen els avisos per mala mar, amb onades superiors als 2,5 metres, i vent agregalat que encara pot bufar amb alguna ratxa moderada al litoral. Per demà no s'esperen grans canvis, amb un ambient similar al d'avui i alguns intervals de núvols.
La previsió del temps i totes aquestes notícies al nostre portal informatiu 24 hores, radiocapital.cat. I tornarem demà a les 8, com sempre. Que vagi molt bé.
Supermatí, amb en Miquel 40.